Al matí a Ràdio 4 amb Ramon Castelló.
I al matí a Ràdio 4 ja estem preparats per parlar de com treure rendiment a les noves tecnologies. Ho farem, ara feia setmanes que no hi parlàvem, de fet vam parlar amb ell quan estava a punt de començar primers de març, a punt de començar el Mobile World Congress, amb en Jordi Flamarí, que ell és periodista i divulgador de noves tecnologies. Jordi, benvingut de nou.
Què tal, Ramon, com estàs?
Molt bé, escolta, avui el tema que ens has proposat és d'aquells que molta gent segur que s'han plantejat alguna vegada, eh? El tema tablet, és a dir, hem vist a les teles, a gent, empresaris, polítics, tertulians, fins i tot en el sector tertulians, t'ho he de dir, que és un sector molt, molt, molt pro-tablet.
Sí.
I a partir d'aquí, moltes persones suposo que, escolta, doncs, si es fa servir tant, deu anar bé. I a partir d'aquí també hi ha aquesta banda i hi ha la banda de com a oci, com a forma de mirar audiovisuals a través d'una pantalla, etc. I llavors queda això de la tablet, que queda una mica entre el que seria el mòbil i el que coneixem com a PC o el... O el netbook, potser, no?
Sí, exacte. Seria un aparell que està a mig camí entre el telèfon mòbil i l'ordinador. I és un aparell, com bé deies, que la gent principalment, quan entra a casa, el fa servir com un segon ordinador. Jo acostumo a dir sempre que quan entra una tablet a casa, l'ordinador comença a agafar pols. Perquè bona part de les coses que fa l'usuari normal amb un ordinador, que seria doncs, mirar internet, consultar el seu correu electrònic, consultar les xarxes socials, troben que és molt més còmode fer-ho amb una tablet. I per què? Perquè poden fer-ho des del sofà, poden fer-ho a la cuina, poden fer-ho estirats al llit. És a dir, és molt més còmode l'accés
al... El PC, t'has de moure tu cap al PC.
Exacte.
Encara que sigui portàtil, com el seu nom indica, a mi acostuma a estar connectat amb algun lloc, per tant, quan es treu, arrossega amb cable, per
tant... Sí, exacte. Hi ha molta gent que prefereixen ja l'ordinador sobre taula, l'han abandonat definitivament, prefereixen el portàtil, i el que feien, o el que fan molts d'ells encara, és tenir el portàtil a la falda quan estan, per exemple, al sofà. Doncs sí que és veritat que tot així el seu ordinador és molt voluminós, és incòmode i
no ventila bé també, que
no,
això ho...
escalfa les cames, van sortir algun estudi de com escalfava aquella zona portar el portàtil a la falda, però que sí que és veritat que amb el portàtil és, amb la tablet, perdona, és molt més còmode i és molt més lleugera. Ara, d'aquí a dir o assegurar, com asseguren alguns, que estem davant de la fi de l'ordinador, jo crec que hi ha un bon tros. Primer de tot perquè pel tema de comoditat. És a dir, si jo vull treballar, per temes d'oci és molt clar, amb una tablet potser és molt més còmode que no pas amb un ordinador, però si parlem de treballar, encara ara, jo crec que les tablets i els mòbils ens els hem de veure com un complement, no com un substitut. Hi ha gent que parla que sí, que com a substitut, i realment per segons quines feines, per segons quines tasques, una tablet és perfectament compatible amb la feina. Però quan ens hem de tirar 3-4 hores davant d'un ordinador teclejant, els que com tu, com sabeu, i jo també, que som periodistes, que ens passem moltes hores davant d'un teclat, si intentes fer el mateix amb una tablet, te n'adones de seguida de les seves limitacions. Primer de tot per la comoditat. El teclat tàctil no és el mateix que un teclat físic, i després les dimensions de la pantalla tampoc són les més adequades. La postura, sobretot en temes d'ergonomia, el treballar davant d'una tablet és complicat per coses com les que et comentava fa un moment. Tu estàs amb una tablet i pots seure al sofà i llavors creus que ja pots treballar en el sofà i prova d'estar-te 3-4 hores amb un sofà intentant escriure algun text, llavors de seguida que acabes encarcarat. És a dir, crec que l'ordinador per treballar i la tablet ens la podríem enfocar una miqueta com per l'oci, no? O puntualment, com veurem també avui, puntualment per temes de feina, però com un complement, no ben bé com un substitut.
En aquest sentit, també alguna vegada quan parlem amb algun informàtic sempre han reivindicat, que això ja potser queda molt vintage, però les torres, com aquest punt de tornar a la torre, perquè té molta més potencialitat i capacitat que en un portàtil en alguns casos, i la tablet fa més algunes funcions de les que feia el portàtil.
Sí. Sí, a veure, la tablet ens l'hem de prendre amb un ús domèstic com un punt d'entreteniment, com el nostre centre d'entreteniment. És a dir, el podem fer servir, òbviament, per comunicar-nos, per enviar correus electrònics, per consultar coses a internet, la podem fer servir per jugar, per escoltar música...
Li
per
falta veure... el WhatsApp, potser, a la tablet.
Sí, és el que la gent...
És el que el mòbil encara conservarà, no?
En alguns... molta gent quan faig formacions, molta gent i clients m'ho demanen, que volen tenir el WhatsApp tant al mòbil com a la tablet, cosa que jo no acabo d'entendre, per
el nivell d'interrupció. Però és que si és per treballar, diguéssim, no? I com a oci...
No, i pel nivell d'interrupcions.
Clar.
És a dir, tu imagina't intentar veure alguna pel·lícula, ja ens passa, mira, amb Google va fer un informe no fa gaire, fa un any o així, que li parlava del nou món multipantalla. I parlava de com els usuaris ara ja no només consumim continguts amb una sola pantalla. La pantalla principal, la reina, era la televisió. I parlo d'era, perquè ara molta gent el que fem és mirar la televisió amb una altra pantalla al costat, sigui la del mòbil o sigui la de la tablet. I fins i tot ara tu mateix pots estar treballant i tens una pantalla d'ordinador davant i la del mòbil al costat per si passa qualsevol cosa. I estem fent com dues coses alhora. Ells parlen de consum simultani, és a dir, que tu pots estar mirant la televisió i alhora doncs, fent tuits comentant la sèrie que estàs veient o el programa que estàs veient.
És a dir, Festival d'Eurovisió.
Exacte, estàs fent un consum simultani de dues pantalles. O si no seqüencial, comences una tasca, per exemple, imagina't, tu veus algun anunci pel carrer, t'interessa un producte, agafes el teu telèfon mòbil, comences a buscar, veus que el venen per internet i que té un bon preu, però encara no et decideixes a comprar-ho, t'esperes, arribes a casa, engegues la torre, que deies tu, engegues la torre i llavors fas la compra a través de l'ordinador, perquè hi ha un fenomen que jo crec que amb el temps superarem, que és encara una certa por que té l'usuari a comprar a través del telèfon. Vam haver de vèncer la por a comprar amb l'ordinador, que va ser un petit escull que vam haver de superar perquè tot el tema del comerç electrònic engegués. I ara sembla...
Començar amb el low cost d'avions, que va ser com una
mica... La gent, però la gent encara deia, però això és segur, perquè jo aquí dono la meva targeta. Encara passa, eh? Jo dono aquí el meu número de targeta de la Visa i aquí em podran començar a robar, com jo sempre dic el mateix. A l'altra banda hi ha gent com nosaltres, que bueno, es volen guanyar la vida venent coses per internet i que ho faran amb un preu molt avantatjós. Doncs amb el mòbil ens torna a passar el mateix. Tornem a tenir aquesta por a comprar, però jo crec que l'acabarem salvant, sobretot per la seva comoditat i per la seva immediatesa. Veig alguna cosa, m'interessa, veig un bon preu i compro automàticament.
Per exemple, tu estàs mirant fan una pel·lícula, una sèrie per la televisió, aquell moment fent zapping i tens el mòbil al costat i dius, ostres, doncs aquest actor, aquesta actriu, ara no sé quina altra pel·li, pam, busco cerca de...
El consum simultani de pantalles. Jo he arribat a veure gent amb tres pantalles, és a dir, tenen la televisió en marxa mirant una sèrie, una pel·lícula, o mirant...
Que està allà de fons.
Sí, està com de fons. Tenen a la falda un portàtil i estan treballant amb alguna cosa i alhora estan consultant el telèfon mòbil amb la missatgeria, amb el WhatsApp. És a dir, estan fent com tres coses alhora. Algú diria que no l'està fent cap de bé perquè no som capaços, però bueno, ja ho estan. És a dir, tenen tres pantalles davant, cadascuna una mica més petita i amb tres coses diferents, no? Són aquests consums simultanis de continguts que comentava abans de Google.
Comentaves, i per la documentació que m'has passat, a nivell de ventes, o sigui, si ens referim al que és estrictament dades objectives en quant a ventes, ja fa temps que les tablets s'han emportat per endavant
els portàtils. Sí, el 2013 va ser el primer any que les tablets van superar en ventes, van quadriplicar les ventes d'ordinadors de sobretaula, parlem. L'ordinador de sobretaula sí que amb un consum domèstic el podem donar per finiquitat, perquè ocupa espai. Necessites tenir una taula per tenir-lo, necessites tenir un despatx, potser cada cop tenim les cases més petites, un espai més restringit, cada cop és més valuós l'espai a casa.
També ens hem acostumat a cadascú treballar amb el seu, perquè hem de fer coses en simultani.
Exacte, no? Llavors... Amb temes de portàtil també els van superar, però no és tan exagerat com aquesta quadriplicació en el número de ventes, no? Per un motiu, per això que et deia, perquè la gent, molta gent, molt usuari en té prou amb una tablet per fer el que feia abans amb un ordinador. És molt més petit, se la poden emportar de vacances, se la poden emportar de viatge, poden anar a l'avió mirant pel·lícules, és a dir, és molt més còmode. Ara, és mateix, aquest mateix usuari, el que una vegada ja s'acostuma a fer això, demanda altres coses que abans feia amb l'ordinador, com per exemple poder escriure una carta, poder treballar una fulla de càlcul, poder fer una presentació, i és quan et venen aquestes demandes de dir, escolta'm, i amb la tablet també puc treballar, també puc fer coses, i és quan has de començar a veure realment per què vols la tablet? Si la vols per un consum d'oci, és molt, mm-hmm. és molt clar. Si la vols per treballar, llavors tindràs que tenir doncs, en compte si necessites un teclat accessori per Bluetooth, mm-hmm. per exemple, que t'ho faci una miqueta més còmode. Si t'has de comprar realment una tablet que tingui cara i ulls, abans ho comentàvem fora de...
que hi ha tablets i tablets.
Que hi ha tablets i tablets, clar, hi ha cotxes i cotxes. Doncs amb una tablet, si realment li vols fer un ús professional o li vols dedicar-li a la feina, doncs t'hauràs de gastar una mica diners, igual que ningú es planteja doncs, comprar-se un cotxe molt barat si realment es dedica a viatjar tot el dia.
Clar, i a partir d'aquí hi ha el tema del teclat, que és un element important que doncs, els que ens hem acostumat a intentar picar ràpid o que tenim una certa agilitat picant per les feines que tenim, doncs el canvi ens alenteix la manera de...
I el ratolí.
El ratolí.
No oblidem el ratolí, perquè el fet... Quan,
el ratolí,
quan,
és veritat.
Quan Steve Jobs...
Ja, ja vam perdre el mouse aquell, però encara, clar, la rodeta o el...
Exacte, el punter, de fet el és punter. El punter. El Steve Jobs, quan va presentar amb aquella famosa conferència que va fer presentant amb l'iPhone, el primer model d'iPhone, deia hem estat sempre buscant doncs, una mena de substitut no?, per intentar marcar les coses a la pantalla quan teníem el millor punter a la punta del dit. Cosa que és certa, però no tant. Perquè si jo faig servir el dit, estic tapant la pantalla. Llavors, per segons quines coses, la nostra pròpia mà s'està tapant allò que volem fer. Per tant, sí que és veritat que quan estàs treballant i vols treballar fi, el ratolí, el punter del ratolí, continua sent la millor eina. Més sembla mentida, però sempre, continua sent la millor eina per treballar, perquè un dit, hi ha dits de tots, hi ha gent que té uns dits bastant gruixuts i que li tapen la pantalla. Realment no veuen el que estan fent quan estan manipulant la pantalla, no? Doncs, sí, sí. D'una banda tens això, tens la limitació del teclat, les limitacions conegudes de les bateries, de la durada de les bateries...
I l'entorn, que estàvem molt acostumats a treballar doncs, amb Microsoft o Apple, aquí va a gust, i a partir d'aquí doncs, molta part de tablets tenen l'entorn Android,
sí.
Per tant em recorda més, sembla que estiguem incorporant com l'entorn del telèfon amb el que intentem sí. que s'assembli un ordinador... I, clar, llavors passem amb tot el tema de les aplicacions i no programes, per entendre'ns, no?
Sí, el que busquem quan fem això i el que seria ideal és aconseguir la convergència entre tots els aparells. És a dir, si tu tens un telèfon, tens una tablet i tens un portàtil a casa, posem pel cas, tens les tres coses, encara que siguin de diferents, jo dic, de diferents colors, un sigui d'Apple, un sigui de Windows i l'altre sigui d'Android, aconseguir que els tres treballin conjuntament, que estiguin treballant en sincronització. Jo anomeno treballar en mobilitat, és a dir, que jo pugui començar, per exemple, una carta, un escrit al meu ordinador, m'aixequi, estigui al sofà i digui, escolta'm, que m'oblida de fer... Pugui agafar la tablet, pugui continuar o corregir allò i fins i tot venint cap aquí amb l'autobús també pugui agafar el mòbil i acabar de rematar la feina. Això hi ha solucions ara mateix que ho permeten fer, és a dir, això que comentaves de les aplicacions i que ja no depenen tant o que no estan tan subjectes al sistema operatiu. Són aplicacions...
Transversals.
Exacte, transversals que les trobem disponibles a tot arreu. Un exemple molt clar, per exemple, per guardar la nostra informació, que és Dropbox, una aplicació que segurament coneixes, s'ha fet molt famosa, sobretot ha explotat aquesta aplicació o aquest producte, m'agrada més parlar de producte més que d'aplicació, perquè ho trobem disponible també per ordinadors, doncs ha explotat arran de la necessitat que tenien els usuaris de tenir disponible la seva informació, els seus documents que tenien a l'ordinador, tenir-los disponibles també en el seu, a la seva tablet o en el seu mòbil. Doncs Dropbox és una de les primeres aplicacions que va fer-nos veure que realment podíem tenir aparells de diferents marques, tots ells sincronitzats i la nostra informació sincronitzada en tots ells per poder treballar, poder consultar. També tenim, a l'hora de treballar, tenim solucions com la de la pròpia Google, que es diu Google Drive, que és una aplicació que sempre recomano als meus alumnes, que és una aplicació que ens permet tenir documents de text, documents de fulla de càlcul, i inclús presentacions, el clàssic PowerPoint, compatible, o que podem treballar-hi amb mòbil, tablet i ordinador, amb diferents sistemes operatius, com transversal, que deies tu. I és una opció que permet fins i tot que diversos usuaris treballin al mateix temps, es poden compartir documents, es poden compartir carpetes, això que també va popularitzar molt Dropbox, el fet de compartir carpetes. Tu i jo tenim una carpeta compartida i els dos hi guardem a dins coses perquè no haguem de fer servir el correu electrònic per enviar-nos documents, sinó que simplement guardem una cosa a la carpeta i tu pots consultar aquella carpeta i recuperar-ho al teu dispositiu.
I t'estalvia, a més, per un mateix el tema de la gent que feia, no?, d'enviar-s'ho per correu o d'anar amb un USB si tirem més enrere, no?
Sí, això és el de fet, el núvol, això que li diuen, li han canviat el nom, però no deixa de ser internet, el núvol...
Que també acaba tenint més confiança, en certa manera.
I acabarem tenint més dependència. Més que res, perquè és molt...
I acabarem
com...
pagant com un trastell quan ja les fotos vagin, no? Cada vegada hi hagi més material, no? Que
mira,
suposo el que busquen...
Jo sí, jo crec que el que estan fent les companyies, i no és res dolent, però el que estan fent les companyies és crear un hàbit, crear una necessitat. I no és dolent, perquè en el fons una de les principals limitacions dels aparells i que fan que els aparells siguin més cars és la capacitat, és el disc dur. Si tu vols un telèfon, per exemple, un telèfon que sigui més o menys que estigui bé de preu, tindrà poca memòria, tindrà poca capacitat. És la, una de les coses que encareixen més, hi ha altres, però una de les coses que encareixen més és la capacitat del dispositiu. Però, en canvi, si tu et compres un dispositiu, posem que tingui 8 o 12 gigas, que no és res de l'altre món, perquè el sistema operatiu es menja un bon tros, però, en canvi, tens accés a un núvol amb infinits gigas per guardar fotografies, per guardar documents, per guardar de tot, llavors no t'importa tant la capacitat del teu dispositiu, sinó el que t'importarà és la connexió a internet. Llavors aniràs com boig buscant wifi on poder-te connectar i tenir accés a aquest disc dur virtual, que és el que t'ofereixen les empreses del núvol. Doncs et deia, jo crec que estan creant aquest costum o estan generant-nos aquesta necessitat. Ara per ara ens ho regalen tot, però ho han fet sempre, això s'ha fet sempre. T'ho regalen i si fas un ús moderat o no fas un ús gaire intensiu, et pots quedar aquí. Després hi ha l'usuari premium, que si vol pot pagar una quota al mes i tenir més capacitat. Nosaltres, els usuaris d'estar per casa, per dir-ho d'alguna manera, amb el que és gratuït ja en tenim prou. Però sí que un usuari professional o una empresa contractarà aquestes empreses per tenir aquest emmagatzematge en núvol per poder-hi guardar tota la seva documentació.
Doncs en aquest cas són eines que, com dèiem, no? I per, això ho enllacem amb el que era el tema de l'espai d'avui, no? De com un mateix producte, deies, doncs permet enllaçar totes les pantalles que tinguem a l'abast i, per tant, des de l'ordinador de la feina podem guardar a Dropbox un document i a la vegada en aquest mateix Dropbox amb una foto feta al mòbil d'oci també la puguis guardar des del mateix mòbil, és a dir, en dues situacions absolutament diferents. No?
Exacte, si el que parlem, com et proposava jo, si el que parlem és de la tablet, parlem de la tablet estrictament, la tablet com un complement, aquests productes al núvol ens faran la vida molt més fàcil, perquè no tindrem la tablet d'una banda com un ítem aïllat i l'ordinador per l'altra. Quan parlem, no cal que estiguem parlant de treballar, simplement per això que deies, una fotografia que jo hagi agafat amb el mòbil, que la vull veure a l'ordinador o la vull tenir a l'ordinador i la vull tenir a la tablet. Doncs aquests productes el que fan és centralitzar-me la meva informació fora del meu dispositiu. I sóc jo aquí amb la tablet, després si puc treballar, puc fer oci, és a dir, jo podria guardar-me al núvol sèries i no guardar-les localment dins de la meva tablet, que potser té menys memòria. Doncs agafo les pel·lícules o agafo les sèries i me les guardo al núvol i des d'allà les consulto. I mira, la puc començar a veure amb la tablet, però no em dona temps, me'n vaig i l'acabo de veure amb el mòbil.
Anem als avantatges, punts positius a treballar amb tablet i a partir d'aquí una mica també, això també és un dels valors afegits que portes tu a nivell professional i que també doncs, són en aquests perfils doncs, importants, no? Que és aquest mareig, no? Segurament el que deia, no? Que amb l'ordinador doncs, tothom sap els quatre programes de Microsoft que necessita per treballar i bueno, hi ha els típics de tota la vida. Que hi ha qui els compra i aquí no i a partir d'aquí, clar, a la tablet s'obre el món de les aplicacions i llavors, escolta, m'agafo les mateixes aplicacions que em sonen a que són les del d'allò, n'hi ha unes que serien millors, tindré algun problema de compatibilitat amb els documents que se m'obrin d'una manera, en canvi allà han sortint les lletres d'una manera estranya, o no em permeti accentuar no sé què, o no pugui enviar correus perquè potser m'he de descarregar un programa complementari que em faci les correccions que em fa l'ordinador, etc.
Sí que a veure, si parlem d'avantatges, tenir una tauleta i fer-la servir com un ordinador, com a substitut d'un ordinador, doncs per molta gent és com portar l'oficina a sobre. És a dir, pots consultar el teu correu electrònic, pots veure el teu calendari, veure les teves cites, pots configurar-te alertes perquè t'avisi en moments puntuals, pots treballar amb documents, si hi ha el que depens, perquè això també és una cosa contra la que intento a vegades lluitar, tota la dependència que tenim en productes de Microsoft i que no s'enfadin amb mi, però que sí que han esdevingut com un estàndard i que certament, amb les tablets, els productes de Microsoft per treballar en documents han arribat tard. Fins fa molt poc no n'hi havia cap solució oficial de Microsoft per treballar en documents. Tot eren aplicacions de tercers que el que prometien era...
Una mica tard, doncs, amb això, no?
Sí, han arribat una miqueta tard. Ara ja s'han posat les piles i estan fent coses molt interessants amb l'Office 365, ja estan fent coses molt ben fetes. Però sí que és veritat que hi havia una demanda que ningú, o de moment aquesta font com oficial o la que tothom feia servir de Microsoft, no estava coberta. Doncs va afavorir el sorgiment de moltes aplicacions de tercers que prometien això que et deia, doncs, una certa compatibilitat, però clar, que tu obries un document a l'ordinador amb l'aplicació o el programa oficial, després intentaves, te l'enviaves per correu perquè no tenies enlloc on guardar-ho, te l'enviaves per correu a tu mateix, aquest autoenviament de correus que hem fet tots, te l'enviaves a tu mateix per obrir-lo a la tablet, llavors te l'havies de descarregar la tablet, intentar-lo obrir amb un programa que et deia que era compatible, però llavors obries i se't desconfigurava tot, i generava moltíssima frustració. És a dir, quan tu intentes fer això, et frustres, perquè perds temps i perds feina, perds hores de feina.
Arriba aquell moment d'hagués hagut de quedar-me amb el portàtil.
Sí, hi ha molta gent que al final diu, mira, és que jo per anar amb això, i perquè per estar-me barallant amb l'aparell, per estar-me barallant amb el tipus de lletra, per intentar seleccionar text, una cosa tan senzilla, que tornem amb el ratolí, una cosa que amb l'ordinador jo faig clic i arrossego i selecciono text, aquí amb la tablet he de fer dos tocs, estirar per una banda, estirar per l'altra, que no veig si estic agafant-ho bé, que em faig un lío. Doncs al final diuen, mira, escolta'm, jo la tablet la tinc per escoltar música, per veure pel·lis, i m'agafo un netbook, m'agafo un ordinador petitet, que tingui Windows, que ja m'ho conegui, i mira, ja m'ho faig tot allà, no? Sí, pots fer-ho, si realment necessites aquest tipus de feina, però jo crec que hi ha solucions, com la que et comentava, poder fer servir un Dropbox, poder fer servir un Google Drive, que són opcions que són, per exemple, Google Drive és plenament compatible amb Microsoft, i que et permeten treballar i editar documents en línia perfectament. I és qüestió de canviar d'hàbits. Ens hem acostumat, som animals d'hàbits, ens hem acostumat a treballar amb un cert programa, però també hem de saber que hi ha altres opcions que són plenament compatibles, que no tenen, que es poden instal·lar en mòbils d'una marca o d'altra, que les podem tenir completament sincronitzades amb tots els nostres aparells i que ens poden fer una miqueta la vida més fàcil. Però sempre, repeteixo, sempre a la meva estació central de treball, el meu punt on jo m'he de seure allà a crear, és un ordinador. Perquè, sobretot quan parlem d'escriure, quan treballem de treballar amb documents, després hi ha altres tipus de feina que potser no ho fa falta. Però quan jo vull assentar-me, asseure'm i començar a treballar amb un document, l'ordinador és el millor lloc. El mòbil i la tablet el que seran un bon complement, un bon complement per puntualment consultar i puntualment editar aquests documents.
Un dubte, Jordi, en el tema de la tablet, el fet de llegir documents, que ho hem vist moltes vegades des de... Jo recordo l'exministre Blanco, que va ser un dels primers que ho va fer, que llegia discursos polítics a través de la tablet. A partir d'aquí, jo què sé, un advocat que vull llegir un article del Codi X i tingui els textos legals, per comptes de portar quatre còdics, va amb la tablet, etc. Es pot arribar a ser operatiu en el nivell de lectura? O podríem arribar a llegir un, com si fos un e-book?
És que hi ha els e-books. Si tu el que vols és llegir-te una novel·la, si vols llegir-te una novel·la...
La tablet no és la millor opció.
La tablet té un problema, que és la pantalla està il·luminada. I et farà mal als ulls, sobretot si heu
provat... Més enllà d'un text de diari online...
Podem llegir. Jo he llegit novel·les amb una tablet, és a dir, es pot fer, però has de fer-ho amb unes condicions lumíniques que siguin les adients. Intenta llegir, igual que la pantalla del mòbil, a ple sol un dia d'agost. No veuràs res. Al contrari, intenta llegir quan estàs al llit, a les fosques, et cremes les retines amb la llum de la pantalla, és a dir, els e-books estan pensats específicament per la lectura. Les tablets, si tu el que vols és fer una consulta o llegir algun text...
Una cosa puntual.
Perfecte. Ara, estar-te 4 hores llegint amb la pantalla, igual et canses.
I en aquest sentit també aquesta confiança amb els dispositius, no? Perquè sempre hi ha aquella cosa de que no se'n vagi la bateria a mig llegir un discurs.
Sí, no, però a veure, les tablets per llegir discursos o per fer aquest tipus de consultes, jo crec que va molt bé, és molt millor.
És una de les funcionalitats recomanables.
Sí, per la quantitat d'informació que pots portar dins.
Un comercial ensenyar amb algú, escolta'm, això és el que
tant... Això ha explotat. A tots els comercials ja no van amb catàlegs, tots van amb una tablet. A més que llueix molt més.
Però una altra.
Sí, home, i tant, i tant.
Escolta'm, doncs, Jordi, moltíssimes gràcies. Són gairebé 11:15, amb Jordi Flamarich, periodista i divulgador de noves tecnologies, hem parlat de les tablets. Abans d'acabar, Jordi, tu creus que realment s'acabaran imposant del tot? O els mòbils, si van creixent les pantalles de mòbil, aquí tindrem un...
Saps què passa? Que ara han frenat les ventes de tablets perquè ara els mòbils cada cop són més grans. Hi ha aquest fenomen que li diuen phablet, que està a mig camí entre el phone...
Allò molt gros, no?
Sí, que semblen que porti una pantalla de tele enganxada a l'orella. Doncs les ventes de tablets han frenat perquè ara la gent cada cop té els mòbils més grans. I si t'hi fixes, realment, si tens un mòbil gros, per què vols una tablet? Si ja tens el mòbil gros amb una bona pantalla, ja pots veure pel·lis, pots jugar... És a dir, el terreny de la tablet també s'està quedant com desdibuixat per culpa del creixement, no, del telèfon, veurem fins on arriben, perquè les nostres butxaques també tenen un límit físic, no sé, no el portarem, al final haurem de portar una bossa amb el mòbil, però sí que és veritat que les tablets han frenat molt les seves ventes per aquest creixement dels telèfons. Un dia en parlarem d'aquests telèfons.
Moltes gràcies, Jordi, bon dia.
Vinga, Ramon, adéu.
La vida és molt dura. Sí, 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 ja ho sabem. La vida és dura, però es fa estimar. De dilluns a divendres a Ràdio 4, de 12 a 1 del migdia, trobarem tots els motius i més per demostrar-vos que la vida no és tan dura com ens pensem. La vida és dura. Us hi espero cada dia amb rigor, però amb tot el bon humor que ens permeti la vida.
La vida és dura. La vida és dura, però es fa estimar. Amb Miquel Murga, a Ràdio 4.
Segueix l'actualitat de Ràdio 4 també a internet.
Clica a rtv.es/radio4.
Entrevistes, reportatges, notícies, esports.
A Ràdio 4 a la carta hi trobaràs el més destacat del dia i de la programació de la teva emissora. Clica a rtv.es/radio4.
Ràdio 4 també a internet. La primera en català.
Passa un minut, no dos ja, dos minuts de dos quarts d'onze del matí, a la sintonia del matí a Ràdio 4, obrim la tertúlia esportiva, en aquest cas avui amb el Roger Xuriac. Roger, què tal?
Què tal, bon dia.
També tenim el Nacho Julià, què tal, Nacho?
Bon matí.
El Martí Molina, què tal, Martí?
Molt bé, bon dia.
Molt bon dia. I el Luis Miguel Mendizábal, Luismi,
bé, el... Bon dia.
El Nacho ja hem vist que estava, doncs... Bé, content, no?
Eufòric, eufòric.
Eufòric, ja.
Anem a estar amb plena pujada.
Hòstia, veus, ara amb l'Atlètic, just, eh?
Sí, sí, no, ara estem contents. Amb una setmana, pràcticament, s'ha guanyat quasi tot. I amb els últims 7 partits, ara ho comentàvem, només hem encaixat 2 gols, un de claríssim fora de joc el dia de l'Elche i un altre que pràcticament vam regalar, perquè va ser una... Casillas va regalar la pilota al davanter perquè ens marqués, amb la qual cosa crec que l'Espanyol ara mateix... jo crec que el que va començar una mica que més titubeante, diguem, el que era la defensa, la defensa ara mateix està molt bé i només ens falta pues, que de tant en quant marquem algun golet i això ens aporta molts punts. Tornem a poder somiar en poder anar a l'Europa League, que jo crec que és, seria un objectiu molt maco per l'Espanyol amb la plantilla que tenim. Bueno, no estem lluny, però donades de determinades combinacions no gaire agradables per nosaltres, com que guanyés el Barça la Copa del Rei i el Sevilla guanyés l'Europa League, pues podria ser que inclús amb la plaça que ara mateix tenim poguéssim anar.
Seria, i aquí esperant el Barça, no? També.
Digue'm?
A més, esperant el Barça, no?
Home, estem salivant. O sigui, ara mateix és de somni. Agafar el Barça amb un moment bo de joc i, a més, sabent que el Barça... que realment, si es guanyés aquest partit, el Barça podria arribar a perdre la Lliga al nostre estadi. Això és un somni per nosaltres, perquè negar-ho.
De fet, rascant-li un empat al Barça també li podríeu fer l'exemple a la Lliga, perquè un empat ara mateix al Barça el penalitza igual que una derrota, en el cas que el Madrid segueixi guanyant tots els partits.
És evident que amb un empat ja se li faria mal, però home, ja posats a fer, ja toca guanyar-lo, que encara no s'ha guanyat el nou estadi al Barça. Sembla que han sigut dos empats i... Uh-huh. Han hagut dos empats, segur? Sí, dos. I ja tocaria. Però bueno, ja t'ho dic, content. Jo crec que després de potser una mica de mala maror que va haver, després de tres empats i tal, aquests dos resultats positius, a més amb dos molt bons equips, pues fa que la gent estigui un altre cop contenta i ja t'ho dic, vivim amb aquesta muntanya russa amb la qual estem contents, tristos, enfadats...
Home, realment hi ha com tot un bloc d'equips que encadenes dos o tres victòries o i dos o tres derrotes i te'n vas cap meitat amunt, meitat avall, no?
Però bueno, amb un any, diguéssim, que Sergio era Rocky, que començava, diguéssim, que ja pràcticament estem a un punt del que anem a fer la temporada passada, s'ha arribat a les semifinals de la Copa del Rei, i jo crec que això, ja amb això, jo crec que i pràcticament, no sé si matemàticament, però ja estem salvats, amb la qual jo crec que ja se li pot posar per com a mínim un vient amb aquesta primera temporada.
És veritat que les places de descens aquest any estan cada cop els equips de baix més enfonsats, però la lluita per l'Europa League, Champions i tot aquest reguitzell d'equips de la posició número 10 cap a dalt, ostres, prometen emocions fortes.
Això està bé.
Sí, home, vull dir, al final quan es parla d'aquestes lligues, no, que fa uns anys, no, es guanyaven amb la gorra i tal, doncs, ostres, bueno, encara que sigui, no, a costa de veure un Barça patir o un Real Madrid que està amunt i avall del Barça, doncs com a mínim hi ha emoció fins al final, no? Aquestes últimes jornades seran emocionants.
Home, és interessant perquè des d'un punt de vista de l'espectacle i des d'un punt de vista del que és el món del futbol, que s'ha convertit en més enllà d'un esport, sinó que és també tot un esdeveniment televisiu, hi havia un gran problema quan et trobaves que només interessaven quatre partits concrets, que eren doncs Barça-Madrid, el Barça-Espanyol pel que significa, un Barça-Sevilla i un Barça-Àtlic de Madrid, i la resta quasi ni te'ls miraves perquè donaves per descomptat que tot acabaria amb golejada. Parlo del Barça, el Madrid, tres quarts del mateix. Parlo a nivell massiu, no local, de les persones doncs, que són aficionades d'un club que evidentment es miren el seu equip, i que pugui tornar-se a donar aquesta dinàmica en què els grans equips com a mínim puguin tenir certs problemes o que puguin tenir la sensació de competir contra la classe aquesta mitja baixa de la que és la Lliga, és una bona notícia, entenc jo, pel que s'espera, que és un futbol més competitiu i que no sigui tanta tirania, perquè si no al final perds molta capacitat de negoci, i això doncs acaba sent a llarg termini un problema generalitzat.
Això ho teniu fàcil, eh?
Hi ha un conveni col·lectiu.
Només li teniu que dir que ens ajudin a tots la resta de clubs a repartir millor els drets de televisió. Només que ens jugueu 10, 12, 15 milions d'euros més, t'asseguro que segurament la Lliga seria molt més maca per tots, eh?
Hi ha un conveni col·lectiu a punt de...
I guanyaríeu, seguiríeu guanyant, tristament seguiríeu guanyant, però seria més maca.
Hi ha un conveni col·lectiu a punt d'aprovar-se, del qual sempre m'he defensat a favor, precisament per això, perquè considereu que és un bé comú per tots, i en el fons moltes vegades estem parlant d'equips com el Barça i el Madrid que demanen sempre ingressar més, i el problema està en que no és que necessitin ingressar més, sinó que necessiten gastar millor. Perquè un dels grans problemes, i això qualsevol empresari t'ho dirà, les empreses perquè funcionin bé no necessiten tenir molts ingressos, que sí, el que necessiten fer és gastar bé i gastar correctament i no gastar-se diners en tonteries que no serveixen per res, que al final t'acaben engreixant el pressupost. Dit això, si hem de parlar una miqueta d'aquesta jornada o el que va passar
sí,
el dissabte,
no ens
en recordem, ja tenim
la Lliga està en el seu moment àlgid, no? En aquest moment 2 punts d'avantatge del Barça, equips com el Sevilla, València, Atlético Madrid, una mica darrere... Que...
Home, hi havia una sèrie de partits que eren clau i el primer, pam, ja, eh? O sigui, sí. Anat...
Bueno, el Tourmalet, el primer fase del Tourmalet,
el primer
port,
hi ha hagut la pàjara, eh?
I arriba una setmana marcat per la Champions, sí. Ja tenim partit de Champions, i el Barça rep el València, per exemple. El Madrid rep el Màlaga, però el Barça rep el València. I el Madrid ha de jugar encara al Sánchez Pizjuán, també, a Sevilla.
Anem a pams, comencem, doncs, en aquest cas,
pel
partit del Sánchez Pizjuán, aquest Barça.
Jo diria que el Tourmalet del dissabte s'havia de pujar i baixar. El Barça va fer una pujada fantàstica, però es va equivocar a la baixada. Quan tens el partit 0-2 i hauràs de contemporitzar el joc, intentar d'alguna manera tenir la pilota, esgotar el Sevilla, no va saber jugar això. Va preferir cedir la pilota, va preferir cedir la iniciativa, que fos el Sevilla qui tingués la pilota i esperar poder matar amb algun contraatac, i no va passar. I a partir d'aquí el Sevilla doncs, va anar tenint opcions.
El Sevilla
opcions.
Porta quan? 32 partits sense perdre casa?
Sí, sí,
no?
Sí, però en el sentit de que... la que he defensat moltes vegades i que sí, estic fent broma a vegades sí, amb l'etiqueta sí, de pessimista sí. Dic sempre que el Barça, si no controla els partits, s'arrisca contra els grans a que li passi això, i contra el Sevilla és el que li va passar. Tu cedeixes la iniciativa, dius, goita, ja tindré algun contraatac per poder-te acabar de golejar, el tens, el contraatac, Luis Suárez no va estar encertat, bueno, considerem una anècdota.
Us podem fer una oferta?
És igual.
Si ens el cediu i ens jugareu un parell de milions d'euros, us el podem formar.
Ens el poseu a to, no?
Però que llavors, clar, evidentment, contra equips grans que tenen potencial, això no t'ho pots permetre. I va passar contra el Sevilla, va passar també les primeres voltes famoses contra el PSG allà, contra el Real Madrid, etc. I ara tenim l'important, la xitxa de la temporada, i és aquell moment en què es dubtes de dir, bueno, ja, dimecres, què ens trobarem? Quin Barça ens trobarem? El Barça de la primera part, el Barça de la segona, o un aiguabarreig que no ho tens
sí,
clar?
Sí,
no?
I que si hi ha aquests resultats, després tornem a obrir el calaix de Luis Enrique, heu tret el vestidor, coses que
he de dir. Aquest és el problema.
És tot el que va afegit, l'adjunt, el document.
Ja està obert, eh?
L'adjunt al mail, sempre.
Parlava el Martí, i evidentment amb molta picardia, el fet de contemporitzar, el fet de guardar la roba quan realment ho necessites en partits grans, sobretot. Clar,
però això portava anys i en què el Barça no ho sabia fer.
Sí, bueno, aviam, cuidao, perquè hi ha hagut...
Això el Barça no sap...
No, bueno, però en el sentit, molts anys... Sí, tu pots tenir la pilota però sense arriscar.
Exacte. Vull dir, una cosa no ser poruc, l'altra és ser intel·ligent. Jo crec que amb el canvi que va fer Luis Enrique traient a Xavi, sí que es podia veure, o com a mínim vislumbrar, l'opció de contemporitzar, de no entregar la pilota al rival, però al final es va veure que traient-lo per Neymar, al final et vas quedar en què no tens ni una forma de jugar ni l'altra. Et vas quedar sense el contraatac perquè el vas perdre, ficant a Iniesta a la banda, i després tampoc vas saber recuperar els automatismes, els mecanismes que durant tants anys has sabut fer, que és tocar la pilota i que no la tingui el rival. Tot això, deixa'm dir, perquè he escoltat moltes crítiques a Luis Enrique, jo que també l'he fotut pals, ostres, aquest cop em sembla una mica exagerat que pel fet de treure Xavi en un moment determinat del partit se li tirin a sobre, quan en molts d'altres partits sí que s'ha reivindicat que no estigués Xavi al camp per guanyar-los.
Sí,
quan l'error és única i exclusivament de Piqué.
I fins i tot que,
no ve del mig del camp.
I fins i tot que l'error de Piqué arriba perquè dius, mira, ara tenim Xavi al mig del camp, sortim jugant la pilota.
Sortim tocant-la.
Sortim tocant-la, l'acabes perdent. Com condicions normals, a vegades Piqué hagués agafat i hagués fotut la pilota directament a la porteria contrària. Yeah. No puc fer res més, no? Aquesta sensació de... no sabem... Exacte, estic molt d'acord, perquè és això. No tenim, ni fem una cosa bé, ni fem l'altra. I al final acabes...
Però és que seguiu anant a cops de talent.
Sí, però per això...
Es veu claríssim que van a cops de talent. I no el partit del Celta... El Barça ho passa molt malament. El partit del Madrid...
Igual.
Jo crec que el Madrid, en moltíssimes fases del partit, el Madrid juga molt millor que el Barça.
Per això...
I depèn de la primera part hagués pogut acabar el Madrid 0-2 tranquil·lament. És a dir, el de l'altre dia jo crec que és un reflex del que ja s'ha parlat moltes vegades aquí de tota la temporada. Sí, sí. Però, clar, després t'ho enganyen perquè en determinats partits sempre hi ha un 4-0, hi ha un 5-0 i sembla que
hagi sigut una exhibició coral quan no ha estat així.
Exacte.
Jo al final el que defenso el dia d'avui, que realment va ser una patacada forta, perquè sobretot vens d'un 0-2 amb un rival jugant bé, demostrant que segueixes, ostres, recuperant sensacions i clar, no guanyes, però sí que cal tenir memòria. És a dir, si fins fa poc has defensat un Barça, has admès que aquest Barça guanya a través de la individualitat, de l'encert individual, després no pots queixar quan és l'error individual el que et penalitza.
Sí, amb això va estar molt hàbil Luis Enrique, curiosament, a la prèvia, dient els errors individuals són errors de l'equip, perquè es produeixen com a conseqüència del joc de tots.
Per poder legitimar que el gol de Matier, que et salva un partit, també és fruit de tot el que ha fet l'equip, no? No,
en aquest aspecte, vull dir, el discurs és correcte, és encertat. És que, mira, va tenir la sort que el va fer el dia abans, quan com es mirava Alves, per cert, ha aprovat justet.
No arribaria el Vien, que ha dit el Nacho.
Bueno, és que hi ha...
És que venies del partit del Celta, Martí. Vull dir, clar, els partits d'Alves, ja, jo crec que els has de començar a medir... No sé com medir-los, de veritat.
Què passarà amb Alves?
Estic totalment desencantat amb aquest noi. No ho sé, no sé què passarà.
Què passarà?
Home, al matí també hi ha informació, però a dia d'avui el que diu el representant és que... Adéu-viola.
Bé, l'objectiu del Barça, teòricament, era... Dic teòricament perquè, esclar, aquí, com ja sabem, amb aquesta junta directiva anem a salta de mata i en funció del que ens interessi acabem construint el discurs, que és una cosa que això es portava a l'època del president i que semblava desterrada, però ara ja tornem a activar-la. En principi, el Barça el que vol és renovar-lo, però si l'oferta que se li fa...
Doncs, bueno, renovar-lo perquè no està clar que puguis portar ningú de fora, no?
Bé, en principi no. Si no hi ha un canvi d'última hora, que ja veurem, però en principi no es preveu, el Barça no podrà incorporar cap jugador aquest estiu i, per tant, bé, necessites com a mínim tenir algú que et pugui salvar una mica els mobles. El que passa és, clar, Alves no tens molt clar si és que falla el sistema, si és que falla ell, què? Perquè és un jugador que a mi dispista.
Bueno, hi ha un altre jugador que és que vol anar-se'n també, bueno, insinua, el Pedro.
Sí, va, Pedro és, de fet, Pedro és un jugador que aquest estiu passat ho tenia molt coll avall per marxar també, per la seva pèrdua de protagonisme, i al final es va quedar, i això doncs, ha sigut un xoc també per ell, que no se n'acaba de sortir. I el problema de Pedro també és aquests jugadors que ha perdut una confiança brutal, que confiança que abans tenia, que d'aquella acció d'agafar la pilota i de seguida saber què fer, agafar-la, no tenir-ho clar, haver de mirar més del compte a la porteria, haver de començar a córrer sense saber exactament aquí, esperar que vingui algun company, i aquella acció sorpresa que tenia ell l'ha perduda.
Acabarà l'Espanyol. Sí, sí.
Bueno, diu que l'Inter
no, és aquest tipus de jugador, és aquest tipus de jugador que ja el veus, que acabarà l'Espanyol. Igual que Bojan, jo fa molts anys que ho estic dient, acabarà la seva carrera. Abans o després Bojan, em sembla que s'ha lesionat, no?
No, l'Espanyol no ho sé, però...
És aquest tipus de jugador que sempre acaba venint a l'Espanyol els últims 4 anys i és quan juga millor.
No, es va lesionar en un molt bon nivell, eh?
Sí, sí, per això t'ho dic, que està jugant bé, però és aquest tipus de jugador que fa molts anys que ho dic, que sempre són el típic que acaba aquí a l'Espanyol fent 4 o 5 bones temporades i es retira.
I el Pedro és un jugador que econòmicament té moltes pretensions, que té cartell, i que ara el mateix el veig a la Lliga anglesa. No sé si a l'Arsenal, no sé si al United, però potser sí amb un...
Però tu creus que té nivell?
Sí, i tant.
Nivell... Jo quan parlo de nivell em vinc a dir, és un jugador que jo crec que dintre de l'entorn Barça, amb el millor Barça, jo crec que era un jugador sobresalient. Jo crec que tu a Pedro el poses a depèn d'un València i no et destaca ni, vamos, no juga ni la meitat del que pot jugar amb un Barça.
Potser una premia,
no sé, és una...
Hi ha jugadors com Ander Herrera que ara mateix ho està petant al United.
Jo crec que també està, perdona, la vessant, això que deies, tens molta raó, aquesta vessant psicològica que el producte espanyol, quan se'n va fora, coi, com que el reben, ja li donen aquesta autoestima que potser li falta aquí a Pedro, no? Vull dir,
i que Pedro, que també estem d'acord, jo crec que també, segurament, si no hagués tingut la projecció a nivell de selecció i de...
Òbviament.
Del Mundial, al final... És a dir, clar, això fora ven, i a més ell també... té aquest punt de reivindicar-se, que potser si no l'haguessin seleccionat en el seu moment, ell potser ara hauria assumit el rol de dir bueno, hi ha els tres de dalt i el següent vaig jo, i assumeixo aquest rol i vaig fent aquí Can Barça i ja està, que també està bé, i si algú es lesiona jo sóc el primer relleu.
És el típic jugador que perquè va enganxar el millor moment de la selecció espanyola i el millor moment del Barça. Possiblement t'enganxa un Barça 3 anys enrere quan el Barça no jugava bé i és el típic jugador que hagués passat per aquí sense pena ni glòria i hagués acabat jugant això en València o hagués acabat jugant amb un equip.
I un altre cas, el de Morata a la Juventus. Morata era més que un suplent al Madrid, no comptava en absolut.
Sí, el que passa
arriba
és que,
clar, Juve i...
pregunta-li Mourinho.
Jo crec que faré una distinció entre jugadors que són joves i que són realment diamants per polir i que, clar, no tenen, perquè encara no han pogut demostrar res i no poden tenir aquestes oportunitats, i clar, se'n van a un club gran i ho peten. I a mi Morata és un jugador que m'encanta i que es guanyarà molt bé la vida amb el futbol, segur, serà la Juve un altre equip. Clar, en el cas de Pedro, vens de ser ningú i ser-ho tot amb una rapidesa i una brutal, i de cop passes a gairebé doncs a l'oscurantisme, no? de la banqueta, gairebé a que et repudin, no? Quan surts se t'espera molt i no pots donar res, bé, clar, en casos molt diferents.
I que sempre està com un jugador que ha distorsionat, perquè no era el crac mediàtic, quan tenia que venir un crac sempre hi havia Pedro allà.
Sempre estava a la sombra, però sempre donava la cara i sempre es rendia.
Necessita minuts com qualsevol.
Clar, però és que se li han fitxat quants jugadors a sobre d'ell. I jugadors que és això, que valen 80 milions i 90 milions i que els tens que fer jugar al final.
I jugadors que si canvies et fan males cares. Vull dir que tampoc és tan fàcil repartir els minuts com voldria Pedro, però bueno.
Va, és que també Pedro estava acostumat a jugar en un moment en què era aquell Barça tan exuberant, en què tenies un Messi, tenies un Villa, després resulta que també t'apareixia per allà quan l'equip jugava tan ràpid, Xavi també et podia marcar gols, Iniesta també et podia marcar gols, Busquets també podia marcar gols perquè sortia pel mig, els laterals pujaven moltíssim, llavors hi era tanta capacitat ofensiva que els defenses quasi no sabien mai a qui marcar, i Pedro d'això entraia partit i quedava moltes vegades sol, el flotaven i podia fer...
Pues la mentida aquella de la pedrera que parlàvem, no, la pedrera del Barça, no sé què, la pedrera no es toca, bueno, però és que a sobre d'un tio que més o menys està format a la casa, li acabes fitxant jugador, i al final no confies realment amb els jugadors.
No, però el meu model de la Masia, com a mínim el que jo confio és, tu has de tenir una base sòlida que et surti d'allà, que pot ser una base de 6-7 jugadors, i aquests jugadors poden ser titulars del primer equip. Ara, no t'asseguren mai la cantera o el planter poder-te fabricar un Messi o poder-te fabricar un Xavi, perquè això és molt complicat. Per tant, si no et pots aconseguir això, aquestes figures concretes les has d'anar a buscar a fora, que les pagaràs una milionada, però en fitxaràs 4. No faràs, per exemple, com el Sevilla, que el que fa és que cada temporada fitxa 20 jugadors. L'altre dia estava mirant una miqueta com ho portaven i cada temporada fan 20 incorporacions. D'aquestes 20, 10 automàticament se'n van cedides. I les altres les tenen allà, que la meitat no juguen. Ara què passa? Es gasten 5 milionets d'euros, fan un fotimer d'altes i baixes, i amb això, un cop cada 3 o 4 anys els acaba sortint un Alves, que llavors el venen per moltíssim i diuen «Oh, fixa't el Sevilla que fitxa». Home, és clar, de 60 que te'n surti un.
Sí, home, però vull dir que el trist és que te gastis 80 o 90 milions i no t'aportin res, perquè no em diràs tu que Luis Suárez t'aporta més que Pedro.
Bueno, jo crec que el problema és Suárez està condemnat perquè se'n va pagar 80 quan s'hagués pogut pagar 50.
I perquè ho falla tot. Vull dir, perquè no marca, no hi ha manera de marcar un gol.
Escolta, ara tu estàs fent de mi ara, eh?
No, però és la realitat. És la realitat. O sigui, segurament si miréssim la quantitat d'oportunitats que ha fallat, és que és impressionant. A més, gols realment, no diria senzills, però, home, escolta, ocasions clares.
Anem a la Champions d'aquesta setmana, el derbi, en aquest
demà
cas,
derbi, sí.
Demà derbi, i dimecres aquesta visita a París. Quins partits preveieu?
A mi m'han dit que demà al Calderón hi aniran dos àrbitres, el que li toca de la UEFA i un de pressing catch. Per anar doncs, a veure...
I un de hockey, no? Per separar. Un d'aquells de hockey per separar.
Es posaran aquella visera protectora i el casc i a veure què passarà. Els antibolots per allà preparats també.
El Mono Burgos amb les Google Glass.
En un entorn de guerra, jo crec que l'Atlètic de Madrid guanyaria punts, eh?
Ostres, és un partit que agafa en un moment molt diferent, eh? A Madrid i a l'Atlètic de Madrid. Amb un Madrid que el tinc la sensació que està... millor, com a mínim, a nivell psicològic, i un Atlètic de Madrid que, bueno, està contemporitzant la Lliga, ha portat una mica de pistonada, però que també saps que
anirà per
que
totes,
sí, perquè amb això, doncs, jo crec que l'Atlètic de Madrid ho té bastant clar des del principi, que la Lliga aquest any no tenia opcions molt, molt, molt reals, a no ser que hi hagués un d'alta baix amb Barça i Madrid, no tenia opcions molt reals de competir-la, i que, per tant, havia d'apostar pels 4 partits, diguem-ne, que li interessaven, que eren la Champions. I a mi la mínima o poca intensitat que es puguin tenir en partits de Lliga ho interpreto com una manera de reservar gasolina per poder ser lluitar al màxim al Calderón, no és el demà,
sí.
I a la tornada, i si això t'implica el cap de setmana perdre punts, doncs d'alguna manera no diré que t'és igual. Clar, ara hi ha el problema de que el València i el Sevilla estan per allà tocant els nassos, i que això pot fer perillar una miqueta aquestes posicions de Champions, però vaja, sobretot m'espero una versió ultra competitiva de l'Atlètic de Madrid, al límit del reglament, i un Madrid que no sé si entrarà aquest joc o preferirà ser dominador de la pilota. En qualsevol cas, un partit d'aquells que, com diuen a Madrid, el derbi va començar el dissabte al vespre, i que s'allargarà, entenem, per sucarem pa amb això durant 10 dies ben bons.
Però el Madrid no és un tema ja psicològic, eh? És un tema que ha recuperat Sergio Ramos, Modric, James, és a dir, és que ha recuperat molts jugadors que se li havien lesionat, i jo crec que sobretot la recuperació de Modric és fonamental al Madrid. O sigui, ha sigut començar a jugar a Modric i començar a jugar al Madrid. Fins fa 15-20 dies estaven amb el mateix, amb cops de talent de Cristiano Ronaldo, d'algun dels altres jugadors, però ara ja es torna a veure un Madrid organitzat. El camp del Barça es va veure un Madrid totalment diferent que el que havíem vist 15-20 dies abans. I jo crec que aquí el Madrid... Ara sí, el Madrid pot competir amb l'Atlètic de Madrid, perquè ja veurem, ja comença a tindre joc. A cop de patada, és evident que l'Atlètic de Madrid és un especialista i guanyarà.
Jo crec que sí que hi ha un component psicològic, eh? en el Real Madrid quan s'enfronta a l'Atlético, que és una mica el que venia patint
el
Barça.
Sí, el que va passar 20 anys seguits a l'Atlètic.
Bueno, uns actes, sí, quan hi havia aquestes pancartes, no? Encara deuen haver-hi, ja les deuen haver guardat, no? Que se busca rival digne per al derbi, no?
Les van treure del...
I, ostres... cuidao, perquè el 4-0 que li van endinyar a la Lliga, ostres, passarà cada una de les cames que surtin demà, al camp. És cert que la Champions, ostres, és una altra cosa, i que, bueno, que tots sabem que el Madrid, doncs, ara mateix es troba millor que en aquell moment que va rebre l'Atlético a la Lliga. Però sí que quasi crec, o estic convençut, que demà el Xolo plantejarà un partit, sobretot, a treure de polleguera. I pot ser que sigui, evidentment, doncs, anant al límit, doncs, buscant que el Real Madrid es piqui a les primeres de canvi, no?, que comenci a protestar molt, però sobretot blindant-se en defensa. El Xolo porta, l'Atlético porta unes setmanes patint molt en defensa, perquè el que és a dalt, doncs, bueno, van treure els partits, doncs, amb el Griezmann, amb el Mandzukic, amb Torres, però jo crec que en defensa sí que estan patint, i demà el Xolo Simeone crec que la consigna serà que no ens en fotin cap i anem a jugar-ho tot a fora, que és una mica la línia que ja va plantejar amb el Chelsea a les semifinals de l'any passat. I crec que és la base perquè el Real Madrid torni o acabi el partit dient seguim sense poder amb aquests. Perquè si realment poden i fan un gol a la primera, pot ser que hi hagi allà un...
Exacte. És que la Champions s'ha de jugar molt amb el cap, perquè la Lliga, quan l'Atlètic de Madrid guanyava 2-0, els jugadors del Madrid van dir, a fer punyetes.
Adéu.
Perquè ja saps que aquest partit el perdràs, ja te n'oblides, ja no tens el cap allò. A la Champions, si tu estàs perdent 2-0, seguiràs lluitant al 100%, perquè si fas el 2-1, ja tornes a estar dintre l'eliminatòria. Sí, i és la, diguem-ne, la sort, o la desgràcia, no ho sé, depèn de com tu miris, d'aquesta competició, de que un gol a camp contrari et torna a ficar dintre l'eliminatòria i et beneficia molt. I per tant, això s'ha de tenir molt en compte, i estic molt d'acord en que l'Atlètic de Madrid preferirà un partit de 0-0, i si m'apures 0-0 a casa, tal com estan les coses, no és un mal resultat, perquè només marcant un gol al Bernabéu ja els hi fots els problemes amb el rival. Per tant, estic molt més d'acord amb que no preveig una golejada, sinó preveig un partit molt dur, avorrit fins i tot, i amb un golet, el típic golet de falta, o el típic golet de centrada, de córner, el que sigui, cop de cap i cap a dintre, cap a una banda i cap a l'altra. Tampoc no m'espero que el Madrid tingui gaires contraatacs per poder solucionar la cosa. Però bueno, és això, aquests partits que no... Fins que no els tinguis a davant, costarà molt de poder preveure'ls, perquè hi ha tantes variables, hi ha tantes maneres d'encarar-lo, sí, però vaja, que no espero golejada, sí que estic... amb això sí que estic... sí que coincideixo, vaja.
Jo on sí veig gols és a París, eh?
Sí?
Sí. Sí.
Això sí.
No sé, Valtros, però jo... sí que veig... És a dir, jo crec que l'empat del Pizjuán sí que li dona un plus al Barça de dir... Anem a demostrar que allò que vam fer l'altre dia no va ser cap cosa, cap oasis en el desierto, sinó que realment podem jugar així i podem donar un cop de puny sobre la taula i fins i tot deixar pràcticament arreglada l'eliminatòria, cosa difícil, però sí que ho veig en la seva voluntat. I després veig un PSG que sense els seus baluars, que potser sí que són els que li donen equilibri a l'equip, David Luiz, Berratti, Ibra, puguin apostar per una línia una mica més, doncs...
Ibra no sé, tampoc, no sé juga, si tampoc juga, Ibra.
Tampoc, no. Està sancionat, vull dir, és que clar... Ho fiarà tot a Cavani, jo suposo que per les bandes, no?, estarà o Lavezzi i Pastore i segurament Lucas, i bueno, i a partir d'aquí doncs jo sí que veig un partit bastant ofensiu, perquè al final el que voldrà el PSG és intentar treure el gol o la victòria per després jugar-s'ho tot al Camp Nou.
Amb això tinc la sensació que l'empat fins i tot al Sevilla, ja que hem de buscar les coses positives a tot el que ens passa, pot haver beneficiat el Barça, perquè d'alguna manera amb totes les baixes que tenia el PSG la sensació era de que bueno, anem ja a París a golejar i a sentenciar l'eliminatòria. I ara com a mínim es mirarà amb una mica de sentit comú i dir, bé, calmem-nos i tornem a començar de zero i no fem volar campanes abans d'hora. I això pot ser positiu. No, confio en Neymar perquè tinc la sensació que més o menys doncs, ha recuperat una mica el nivell, a veure què passarà amb la resta de l'equip, però vaja, no espero un resultat negatiu pel Barça ni molt menys. Ara tampoc espero sentenciar l'eliminatòria, que és el que es deia fa escassament una setmana quan veies tot el reguitzell de baixes. Per cert, el PSG està jugant bastant bé, els últims compromisos que ha tingut els ha solventat amb certa facilitat, per dir-ho així.
La Copa, no?, que van guanyar aquest cap de setmana.
Sí, la Copa, la Lliga també estaven...
Sí, contra l'Olímpic de Marsella, que van poder remuntar, no?
També estaven, vull dir, demostrant força, demostrant coratge i de que, bueno, sí que tenen baixes, però que hi ha equip. També és que la Lliga Francesa no es pot comparar amb segons què, però vaja, tinc la sensació que el PSG ha fet un pas endavant, que el Barça ha baixat una mica a la terra i que, per tant, l'eliminatòria s'ha igualat en tots els aspectes, però que pot ser, que serà molt competida segur, però que com a mínim el Barça em conformo que no surti pensant-se que ja ho té tot fet, que és un pecat que aquest club l'ha comès moltes vegades.
Nacho, com ho veus tu?
Home, jo espero un 4-0 com a aficionat al Paris Saint-Germain de tota la vida. Espero un 4-0 clamorós i pràcticament ja que el Barça quedi eliminat, però... No, home, jo crec que serà... Sent realistes, no il·lusionant-me, sent realista jo crec que serà... Sí que crec que serà un partit amb gols, crec que el Barça marcarà ja algun, i l'única esperança és això, que sigui un partit que el Paris Saint-Germain quedi viu i que la tornada puguin fer mal aquí. Jo crec que és això, és el que parlàvem abans amb el partit del Madrid-Atlètic, crec que els partits de tornada tenen una importància... Pocs partits es solucionen amb el partit d'anada. Potser les primeres... algun partit així de... que sigui molt desigualat, sí. Potser sí, però realment els partits a fora quasi tenen més importància que els partits a la pròpia casa. Jo si tingués que això, és això, sortiria sempre més defensiu a casa, a diferència, uh-huh. a diferència del que es feia abans, no? Que sempre a casa intentaves guanyar l'eliminatòria i fora, diguéssim, contemporitzar una mica el partit. Jo crec que ara mateix a la Champions es té que sortir així. Té que sortir molt, molt agressiu fora i a casa pensar-t'ho molt, perquè un gol et penalitza molt. Uh-huh. Llavors sí que, ja et dic, jo crec que serà un partit complicat i que es decidirà la tornada.
El que està clar és que seran els dos grans partits, perquè la resta jo crec que clarament favorit la Juve per una banda i el Bayern de Múnich per l'altra.
El Bayern també baixes, té baixes, però, eh? Sí, el Bayern sí, de Múnich
sí,
també
sí,
té...
però vaja, jo crec que ho traurà.
Doncs fins aquí la tertúlia d'esports. Moltíssimes gràcies a Roger Xuriach, el projecte Panenka, també col·laborador de Público, gràcies.
Gràcies, encantat.
Martí Molina, el diari Ara, gràcies.
Merci, gràcies. Gràcies.
El Nacho gràcies. Julià, merci. I Lluís Mi, moltes gràcies. Arriben gràcies. Les notícies de les 11. Fins ara.